Ja són les 8, molt bon dia Andorra, molt bon dia Catalunya, dilluns 3 de febrer del 2020, avui és dia de Sant Òscar, i això és a primera hora.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Mentre hi ha un nou coronavirus que intenta voltar pel món des de la Xina, pel que vivim tots molt preocupats, a l'Índia, al Pakistan, a Nigèria, al Congo o a Etiòpia, per dir només alguns països, preocupa ja fa anys la pneumònia infantil. El primer coronavirus ha provocat 300 morts. La pneumònia infantil provoca cada dia que marxin 2.000 vides de nens i nenes als que ningú fa cap cas. No surt a cap mitjà com a emergència internacional i poques ONGs fan cap crida per ajudar-hi. I per què no interessa? Doncs perquè mentre nosaltres busquem els mitjans per erradicar un virus del que, si no en tenim cap complicació, no passarà absolutament res, aquests 800.000 infants que moren anualment ho fan per desnutrició, pol·lució i falta d'accés a vacunes i antibiòtics. És a dir, en una sola paraula, per l'abandonament del primer món.
A primera hora, amb Joan Trias.
8 i gairebé 2 minuts. Avui el primer pensament del dia ens el porta Carles Armengol, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
Josep Pla, el gran escriptor, deia que el seu país era allà on, si ell deia bon dia, li saludaven contestant bon dia. És a dir, per ell el seu país era la seva llengua. Llengua i país formaven una unitat indestriable. I és que la llengua és molt més que un mitjà de comunicació entre les persones. Aquesta és una funció fonamental de la llengua. Però és que la llengua també estructura el nostre món. El món, les coses, la realitat, l'entenem, la copsem, li donem forma i intervenim donant nom a les coses i, per tant, utilitzant una llengua determinada. Per això la llengua és un bé, és un tresor que va més enllà del seu ús, de la quantitat de persones que la puguin parlar. Cada llengua és aquest tresor tan important.
A primera hora, a Ràdio Estel.
3 minuts que passen de les 8 del matí i a aquesta hora, com sempre, salutacions. Primer de tot l'equip que fa possible aquest programa, Xavier Aguilar a les tecles del so, David García a la producció, Berta Sacanella a la redacció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical i, com sempre, a la codirecció d'aquest programa. Mercè Arrà, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Comencem a fer-nos preguntes.
Vinga,
avui?
Vinga, anem-hi.
Va. El protagonista, millor dit, els protagonistes del dia són...
Són aquestes 363 persones que han aconseguit arribar al port de Pozzallo a Sicília gràcies a Open Arms.
Si treus el cap per la finestra.
Mira, Joan, aquesta hora Barcelona 17 graus, Lleida 7 graus, Girona 11, Tarragona 14 graus i Andorra tenen 7 graus.
Avui en aquest programa parlarem de...
Un dia a què volem parlar de la situació difícil que viu Proactiva Open Arms, en parlarem amb Laura Lanuza, cap de premsa de la ONG. També avui volem parlar amb els juristes que demanen una reforma sencera del Codi Penal i no només una modificació per parts. Volem saber en què consisteix aquesta modificació del Codi Penal i per això en parlarem amb l'advocat penalista Lluís Batlló. És dilluns, Joan, i per tant tenim consulta legal amb els advocats de Digestum Legal. Avui parlaran de negligències mèdiques. I a 9:45 ens visita, atenció, redoble, el Think Tank.
Mare de Déu. Quan arribis de la feina, què serà tema de conversa?
Doncs mira, entre d'altres coses, que s'ha descartat el cas de coronavirus, el nen de 8 anys que estaven investigant a Barcelona i que justament doncs, els casos de coronavirus a tot el món ja arriba als 14.380 persones infectades i més de 300 persones mortes pel que fa a la Xina. I avui també serà notícia a aquesta persona que ahir doncs, es va batre per la policia després d'haver apunyalat diverses persones més a Londres. I aquesta passada nit, la Super Bowl, que va ser tot un espectacle de llums i colors, no només de futbol, sinó gràcies al poder llatí de dues grans divas, Jennifer López i
Shakira, molt coneguda a casa nostra, per cert. Mira, ara que ho deies, Jennifer López i Shakira, que ho petaven molt fort a la Super Bowl.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Set minuts i mig que ha passat de les 8 del matí, un dia en el que, com sempre, encetem programa amb l'actualització més destacada pel que fa a les notícies. Descartat el cas de coronavirus del nen de 8 anys que investigaven a Barcelona.
El nen està ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu de la capital catalana. Hem de dir que provenia de Wuhan, l'epicentre del virus. El primer cas de coronavirus, en tot cas, diagnosticat a l'estat espanyol, és un turista alemany que és a la Gomera. Està aïllat i ja no presenta símptomes. Es tracta d'aquest turista alemany que es va infectar al seu país. L'epidèmia del coronavirus, Joan, amenaça l'economia mundial. La Xina estaria injectant, segons informa avui La Vanguardia, liquiditat als mercats per donar suport a l'activitat.
I el coronavirus de la Xina en xifres, més de 14.000 afectats a 27 països.
Així és, hi ha un total de 23 casos del coronavirus de Wuhan detectats a Europa, 8 a Alemanya, 6 a França, 2 a Itàlia, 2 al Regne Unit, 2 persones més a Rússia i 1 a Finlàndia, Suècia i a l'estat espanyol. Els països del G7, Joan, estan treballant ja per unificar criteris sobre com fer front a aquest brot de coronavirus. Això segons ha explicat aquest diumenge el ministre de Sanitat d'Alemanya, Jens Spahn. El nombre d'infeccions arriba, per tant, ja a les 14.380 persones pel que fa a tot el món i a més de 300 morts confirmats.
I un home ha estat abatut per la policia després d'haver apunyalat diverses persones a Londres.
Així és, el Regne Unit endurirà la llei de penes pels delictes de terrorisme després d'aquest atac d'ahir. Els fets han passat en un carrer comercial del districte de Streatham, al sud de la ciutat, a primera hora de la tarda. La zona s'ha omplert de seguida d'agents armats i de serveis d'emergències. La policia metropolitana ha demanat a la ciutadania que s'evités aquesta àrea i havia informat en un tuit que l'incident s'investigava com un acte relacionat amb el terrorisme. En un missatge posterior, però, la policia ha confirmat que l'home abatut, que estava sota vigilància policial, hauria mort. L'home, que portava una armilla explosiva falsa, havia estat recentment a la presó per delictes de terrorisme.
I es reprèn el judici a Josep Lluís Trapero i l'excúpula dels Mossos d'Esquadra.
Sí, serà a les 10 del matí a Barcelona. El tinent coronel de la Guàrdia Civil, Daniel Baena, declararà com a testimoni el judici contra Trapero i l'excúpula d'Interior.
Arrenca a Barcelona el judici pel crim de la Guàrdia Urbana.
L'Audiència Nacional jutja a partir d'avui els agents de la Guàrdia Urbana de la capital catalana acusats de l'assassinat l'1 de maig del 2017 d'un altre agent del mateix cos, que era el xicot de la primera. El presumpte amant i guàrdia urbà d'ella va cremar presumptament també el cadàver al pantà de Foix.
L'Open Arms desembarca a Sicília les 363 persones rescatades aquesta setmana.
Després de 3 negatives de Malta, finalment aquest dissabte Itàlia els va oferir al port de Pozzallo.
I atenció, perquè 1.800 vehicles antics protesten a Barcelona contra la zona de baixes emissions.
Els propietaris de vehicles clàssics i de col·lecció també protesten pel nou impost que grava el CO2 que emeten els cotxes més contaminants.
La setmana s'ha tancat, però amb dues víctimes mortals a les carreteres catalanes.
La setmana del 27 de gener al 2 de febrer s'ha tancat amb aquestes dues víctimes a les carreteres, segons el balanç que n'ha fet el Servei Català de Trànsit.
Pels amants del cinema, Klaus, de l'animador i guionista espanyol Sergio Pablos, guanya el premi a la millor pel·lícula d'animació als Premis BAFTA de l'Acadèmia Britànica.
1917 ha eclipsat, però, totes les seves competidores a la gala dels Premis. S'ha imposat a les seves, com dèiem, competidores, com ara l'irlandès i Érase una vez en Hollywood.
La justícia absol el cardenal Barbarin.
L'arcabisbe de Lió, el cardenal Philip Barbarin, condemnat en primera instància a 6 mesos de presó, exempt de compliment per ocultació de casos de pederàstia a la seva diòcesi, ha estat absolt, finalment, per un tribunal d'apel·lació francès. D'altra banda, en relació amb aquest tema, el Vaticà ha reiterat la seva proximitat amb totes les víctimes d'abusos sexuals per part de religiosos. Ho ha fet en una nota al portador del Vaticà, Matteo Bruni, que ha dit que la Santa Seu ha pres nota de la decisió del tribunal d'apel·lació de Lió sobre el cardenal Barbarin i de la seva decisió de l'arcabisbe de posar el seu càrrec en mans del papa francès. I afegeix també aquesta nota que Francesc segueix de prop l'evolució d'aquests dolorosos esdeveniments i comunicarà la seva decisió en el moment oportú. Hem de dir que si voleu llegir més aquesta notícia podeu fer un cop d'ull a catalunyacristiana.cat.
En plan esportiva, la Super Bowl, novament un espectacle de futbol i música.
El Kansas City Chiefs han guanyat la final després de vèncer el San Francisco 49ers. Espectacle també, com dèiem, de llums i colors, de la mà de Shakira i J-Lo, amb un enaltiment del poder llatí.
I Ansu Fati lidera el Barça contra el Llevant.
Per 2-1. Pel que fa al Girona, un gol d'Estuani torna l'equip a la zona de play-off. Els blanc i vermells trenquen a Fuenlabrada la seva mala ratxa a domicili per 0-1. I l'Espanyol, recordem, ho va perdre dissabte contra el Granada per 2-1.
8:12. A aquesta hora sapiguem l'estat del temps per les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. La situació meteorològica ve marcada ja des de primeres hores d'aquest matí per aquestes altes temperatures que fan que ara mateix hi hagi valors de 20 graus al nord de la Costa Brava i valors de 15, 16, 17 a molts punts de la costa. Màximes avui que se situaran en general entre els 20 i els 25 graus, aproximadament ambient primaveral. Unes temperatures que es tornen a repetir demà. No serà fins demà al vespre, quan començarem ja a notar temperatures una mica més baixes. Temps anticiclònic que, per altra banda, també ens porta a parlar d'un ambient bastant assolellat, tot i que amb nuvolositat variable aquest matí a les comarques de Barcelona, del nord de Barcelona, sobretot comarques de Girona, Pirineu i Prepirineu. De cara a la tarda, aquestes nuvolades seran restringides només a punts del Pirineu. Els vents seran fluixos bàsicament del sector del sud i de cara a demà un temps molt semblant al d'avui, però ja diem que amb un descens de les temperatures a partir de demà al vespre, que ens portarà temperatures ja normals per l'època de l'any de cara al proper dimecres.
Gràcies, Jordi. També hora de saber l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Molt bon dia.
Bon dia. Doncs continuen els problemes a aquesta hora per l'accident a l'AP7 a Mollet del Vallès, que provoca ja fins a 5 quilòmetres d'aturades en sentit Tarragona. També un altre accident a la C58 a Montcada i Reixac, deixa un carrer entallat i provoca 3 quilòmetres de retenció en sentit Barcelona, i es segueix donant pas alternatiu a la C233 a Flix degut als despreniments. Hora punta a la corona de Barcelona amb forces retencions a la Pota Sud, a l'AP7 des de Sant Cugat fins a l'enllaç amb el Papiol, a l'autovia 2 des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà sentit sud, també a la B23 en tots sentits i l'enllaç amb l'avinguda Diagonal, i d'entrada a Barcelona, també des del Baix Llobregat, problemes a les 31 i les C32. A les 58, d'altra banda, també amb aturades habituals en totes dues direccions, entre Sabadell i Barcelona, i a la zona del Vallès destaca la densitat més de l'habitual, a la C17 i a la C60, pels problemes que deriven de l'accident a l'AP7. Per acabar, les dues rondes també s'hi presenten trams de retencions habituals en tots els sentits. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Mig minut i arribarem a un quart de nou. Gràcies, Bernat. Finalment, hora de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic del país. Des de Transmet, Rosa Avis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Recordeu, usuaris de la línia R1 de Rodalies de Catalunya, que pels danys produïts pel temporal està interrompuda la circulació de trens entre Malgrat de Mar i Maçanet-Massanes, habilitat però servei alternatiu per carretera. Entre Mataró i Malgrat de Mar es poden produir retards superiors als 15 minuts. D'altra banda, a la R3 no hi ha circulació entre Montcada, Bifurcació i Centelles per manca de subministrament elèctric. La resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen però amb normalitat. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel. Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. El seu equip d'advocats respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
bufeterojas.es. 93-246-6096.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Passen dos minuts ara mateix d'un quart de nou del matí. Hora d'anar cap al quiosc i de saber quines seran les portades més llegides del dia d'avui. Berta Sacanell, bon dia.
Bon dia, Joan. Avui les portades ens presenten aquesta fotografia de la construcció del macrohospital xinès construït en només 10 dies. La Vanguardia destaca aquesta fotografia del macrohospital a Wuhan, la ciutat focus del coronavirus. Titula que l'epidèmia del coronavirus amenaça l'economia mundial. La Xina injecta liquiditat als mercats per donar suport a l'activitat i Pequín posa noves mesures reforçant el control de persones. També destaquem el país, que també destaca aquesta fotografia, i diu que la Xina retrassa la tornada a la feina a l'escola de milions de persones per evitar que el virus s'expandeixi en les aglomeracions. Pel que fa al punt avui, destaquem l'entrevista de l'epidemiòleg que parla sobre el coronavirus i del diari Ara, la interessant entrevista d'Antoni Bassas a Mireia Boia, canviant de tema, i també el periòdico, volem destacar aquesta entrevista a Manuela Carmena. Anem al periòdic d'Andorra, que sobre el partit de bàsquet entre Mora Blanc i Movistar Estudiantes titula que el Mora Blanc guanya per 69 a 65.
Per cert, interessantíssim el llibre de Mireia Boia, Trencar el silenci, pròleg de Marta Rovira i epíleg de Tamara Carrasco, on va explicar, entre altres coses, que pateix des de fa un any esclerosi múltiple.
Seguim amb les portades dels diaris locals. El diari Més diu que uns 150 animalistes es van manifestar ahir a Tarragona per protestar en contra la caça. Va ser una manifestació que es va organitzar de manera simultània arreu de l'Estat. Anem al diari Segre, que titula que Lleida comptabilitza una quinzena de denúncies al mes per delictes sexuals. Els Mossos van registrar l'any passat un total de 180 casos, el 33% d'agressions. El diari de Girona titula que el temporal Glòria és la prova que cal repensar l'urbanisme. Experts en arquitectura, geologia i ciències ambientals demanen a les administracions que prenguin consciència dels riscos que es corren si els futurs plantejaments urbanístics no respecten la natura. Pel que fa a les portades de caire religiós, Catalunya Cristiana obre portada amb aquest article d'opinió sobre la pel·lícula Els dos papes, de Fernando Meirelles. Ens mostra com dos homes de trajectòries vitals i manera de pensar diversa arriben a ser amics més enllà de les diferències. Anem a Flama a Punt Info, que ens explica que les parròquies de Montornès del Vallès ens presenten el seu web. L'Església Catòlica s'apunta a les noves tecnologies per apropar-se als usuaris. I, finalment, Religió en Digital. Respecte a la reunió entre institucions, titula que Govern versus Església Catòlica. El diari parla d'una existent precària informació per part de les dues bandes.
Gràcies, Berta. Comentari d'actualitat.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Vuit i vint minuts després de la negativa de Malta, ho comentàvem ara a les notícies, l'Open Arms ha aconseguit desembarcar 363 persones al port de Pozzallo, a Sicília. Però també volem parlar de la situació difícil que viu la ONG. En parlem aquesta hora amb Laura Lanuza. Ella és cap de premsa de Proactiva Open Arms. Què tal, Laura? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Acabeu de superar de nou una missió complicadíssima, no?
Sí, complicadíssima, perquè just fa una setmana van començar amb els dos primers rescats i bueno, fins a cinc rescats que van, bueno, portàvem al vaixell 365 persones, però bueno, vam haver d'evacuar dues. I sí, sí, va ser difícil perquè amb tanta gent era molt complicat, era un equilibri molt complicat, però bueno, finalment Itàlia, després de que, com bé deies, a Malta ens ha negat ports tres vegades, finalment Itàlia ha obert els ports i vam poder desembarcar ahir al matí.
Cada dia us tanquen més ports?
No. Durant un any, durant el temps que Salvini va estar com a president de l'Interna a Itàlia, ell va fer seu la propaganda de tancar els ports, tot primar els italians, etc, amb la seva propaganda fascista. I bueno, una vegada Salvini està fora, després de que va prendre mesures que eren absolutament il·legals, de nou, Itàlia torna a complir amb la legalitat internacional. Evidentment, no és automàtic, no va tan ràpid com nosaltres voldríem i com es necessita, però bueno, hi ha gestos que a poc la cosa es va normalitzant.
Deixa'm preguntar-te, em deies 363 persones a bord, són moltíssimes persones, evidentment. Com es gestiona una situació així?
És molt complicat. El que passa és, bueno, després de 4 anys d'estar treballant i 3 al Mediterrani, tenim una certa experiència. És molt complicat, sobretot perquè hi ha gent de totes les nacionalitats, venen tots d'unes situacions infernals, tots amb seqüeles físiques i psicològiques molt importants, i quan els tens allà en una coberta, qualsevol cosa pot ser la meixa que torna al foc, no? I per això és complicat. Pensar que per 363 persones hi ha 2 banys i aquesta gent va passar a bord, molts d'ells van passar 5 dies. Molt complicat. Però, bueno, tenim experiència i ho fem el millor que podem.
Tuitejàveu justament ahir el següent, eh? Una vez superados todos los protocolos sanitarios, comienza el desembarco de 363 personas en el puerto seguro de Pozzallo. Ojalá Europa les trate bien. Deixa'm preguntar-te això, perquè molta gent s'ho pregunta. Un cop desembarcat aquesta gent, normalment què sol passar?
Bueno, a nosaltres la nostra feina acaba en el moment que aquestes persones estan desembarcades en un port segur. El que sabem és que, bueno, passen a mans i a responsabilitat de les administracions del país i bueno, en aquest cas sabem, bueno, en aquests darrers mesos sabem que no ens donen un port per desembarcar fins que el mecanisme de repartiment d'aquestes persones entre països de la Unió Europea no està fet. Mm. Aleshores, més enllà de tota la burocràcia administrativa que deuen fer una vegada en el país, imagino que aquestes persones seran enviades a altre país per l'acollida.
I encara un altre tuit que teniu fixat a la vostra història a Twitter és del 17 de gener, ja fa uns quants dies, y de ahí al Sahuén, el Open Arms sufre graves averías. En 2 años ha salvado 6.000 vidas y navegado las millas de 2 vueltas al mundo. Pero su motor se agota. No podemos marchar del Mediterráneo, no podemos abandonarlos. Ahora más que nunca, ayúdanos a seguir. ¿Quién es la situación que vive ahora mateix Open Arms?
Molt complicada. El vaixell Open Arms, la situació és molt complicada. És un vaixell que té quasi 50 anys, que quan s'ho van donar ja era un vaixell que anava a ser desballestat i nosaltres el vam, no teníem un altre vaixell per ser al Mediterrani per poder estar tot l'any, diguéssim. I vam haver d'invertir molts diners per tornar aquest vell barco en un barco de salvament. Però clar, no deixa de ser un vaixell que té 50 anys i que falla. I el més complicat és que hi ha molts vaixells, són molt poques les organitzacions que queden allà i és molt important que puguem ser-hi sempre que puguem. I sobretot a l'hivern, que hi ha poques finestres de bon temps, ens ha passat en diverses vegades, i sobretot aquest Nadal, aquest darrer mes, que quan havíem de sortir al mar, perquè hi havia bona climatologia, imaginàvem que hi havia barques a la deriva, el vaixell no funcionava. I cada vegada és més freqüent. De fet, durant aquesta darrera missió vam tenir un amago d'avería, va ser complicat. Sí. Però bueno, per això necessitem un vaixell, no? I per això nosaltres al final som una resposta de la ciutadania i ara demanem que la ciutadania ens ajudi a poder tenir un vaixell més segur per tots, per la tripulació i sobretot per les persones que rescatem.
Per parlar clar, si necessiteu un vaixell nou, de quan estem parlant?
Doncs, primer de tot necessitem, si no podem arribar a l'objectiu ideal del vaixell nou, que són 2 milions, diguéssim que la primera part seria fer una reparació del motor integral, que seria 600.000. Però, clar, el que deia, és un vaixell de 50 anys que pot fallar, encara que fem una reparació, una reparació integral, és molt vell i pot fallar en qualsevol moment després, també.
Per tant, la pregunta clau entenc que és com podem ajudar? Què hem de fer nosaltres?
Doncs ara mateix sí que necessitem l'ajuda de recursos de la ciutadania. Aleshores, jo animo a que entrin en openarms.es i ahí ja, bueno, ja diu dona i t'envia una landing on es veu, és un crowdfunding, és una campanya de crowdfunding on es veu quants diners anem recaudant i que estem a poc una mica més propers a l'objectiu, però va molt bé, és molt complicat. Mm. I la nostra desesperació és molt gran, perquè en situacions com la d'aquesta darrera setmana és clau poder ser-hi al mar.
Jo no sé si dir gràcies a, o malauradament, els darrers temps s'ha posat de moda la dessuadora d'Open Arms, una dessuadora vermella amb el logo gran d'Open Arms que es pot comprar a través de la pàgina web i així també s'ajuda a l'ONG de Proactiva Open Arms. S'han venut moltes d'aquestes dessuadores o no?
Moltíssimes, sí, moltíssimes. Eh? I estem molt orgullosos perquè la ciutadania treu pit d'això, no? Vol ser de l'equip, vol comunicar al món que està amb nosaltres, i per nosaltres és un orgull i estem molt contents, sí.
Doncs encara que podem seguir ajudant Proactiva Open Arms entrant al seu web, com ens deia Laura Lanuza, cap de premsa de Proactiva Open Arms. Laura, moltíssimes gràcies i molta força.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fins la propera, una abraçada.
Gràcies.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
2 minuts i arribem a 8:45 del matí. Ryan Paris ens deixa Dolce Vita.
Nova vida, oblidant el passat. estaràs amb mi. La màgia d'aquest nou dia em crida que no hi ha res com tu.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesant, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesant i l'Edu Mutante.
L'Agència Estatal de Meteorologia alerta que aquest hivern s'acosten calor i falta de pluja.
El que per tu és canvi climàtic, per a altres és fam. Més de 29 milions de persones pateixen fam per les crisis alimentàries provocades pel canvi climàtic. Qui més pateix el maltractament al planeta no ets tu. Entra a mansunides.org i fes-te'n soci.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
Passant 3 minuts de 2:15 del matí, un dia en el que també volíem parlar de juristes. I és que ja hi ha juristes que demanen una reforma sencera del Codi Penal i no només una modificació per parts com es feia fins ara. En parlem de tot plegat amb l'advocat penalista Lluís Batlló. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com és que es feia aquesta modificació per parts del Codi Penal i no s'ha fet mai una reforma sencera com es planteja ara?
Sí, realment, a veure, portem un codi penal que data de 1945, el famós codi Belloc, que també es deia de la democràcia. I a partir d'aquí s'han anat fent reformes, la veritat, bastant parxeades, que diem nosaltres els advocats, no? Perquè ha sigut una mica a mesura que hi ha hagut notícies, que han sortit als diaris, que han creat una certa alarma social. Per exemple, doncs es va, diguéssim, tipificar com a delicte diverses alternatives, diguéssim, el que són els delictes contra la llibertat sexual. Després també s'ha modificat molt els delictes contra la seguretat vial, i això fa... crea potser una certa inseguretat jurídica, perquè el Codi Penal tindria que ser quelcom, diguéssim, definitiu i diguéssim, més, no sé, més atemporal, podríem dir.
Entenc que és desastrós pel dret penal, en aquest cas, que es legisli a través d'això que ens comentaves, de notícies que creen un cert alarmisme i, per tant, s'obliga a que es canviï certes coses d'aquell Codi Penal.
Sí, clar, això, aquest alarmisme que pugui crear, diguéssim, un nou delicte, també és una forma que podríem dir molt econòmica d'arreglar o d'intentar arreglar la situació, perquè com el Codi Penal existeix també, d'alguna manera, per posar fre a que la gent no cometi delictes, en quan augmentes la pena sembla que tot estigui solucionat, i moltes vegades no és així com es solucionen els problemes, o no solament és així.
Per tant, a partir d'ara, què és el que es demana i què és el que es pot fer?
A veure, ara s'estava debatint la possibilitat, tot això ha sortit arrel de la possibilitat de que es modifiqui el delicte de sedició i que es baixi la pena. Per què ha succeït tot això? Jo crec que ha succeït perquè, d'alguna manera, a partir dels fets de del 2017... Uh-huh. Doncs es va crear una situació que era com un atac a la sobirania, però pacífica. Llavors, realment és que no hi havia cap delicte que pogués incardinar aquesta situació, perquè hi havia la rebel·lió, hi havia la sedició, però aquests dos delictes sempre necessiten violència. Llavors, jo crec que el Tribunal Suprem va fer autèntiques filigranes interpretatives per incardinar l'actuació dels membres del govern a l'octubre del 2017 com a sedició. Però tot això, tothom veu que està molt agafat amb calçador, però molt. Llavors, qual és la solució? Potser no és la ideal, però en el fons l'única possible. Doncs, posteriorment a la seva condemna, rebaixar el delicte de sedició. Com que qualsevol modificació, diguéssim, beneficiària al reo, s'hauria d'aplicar encara que sigui a posteriori, doncs és una manera de poder pal·liar una mica aquesta situació tan antinatura, de que hi ha uns membres del govern doncs a la presó, no? Per lo que va passar. Que sigui el que sigui, potser no era un delicte de sedició, ni molt menys el de rebel·lió. Llavors, a partir d'aquí ha sortit aquesta, diguéssim, doncs, debat de dir, a veure, modifiquem més articles, però penso que el Codi Penal, ara com ara, fora d'aquest problema concret de la sedició, doncs està en la seva feina.
Deixa'm fer-te la típica pregunta de la persona que no en té ni idea de dret, i aprofitant que ets advocat penalista,
sí,
ara ens deies. El que es vol canviar és aquest... encabir en aquest codi penal l'atac pacífic a la sobirania. Com clar, és possible un atac pacífic?
Bueno, sí, sembla com un oxímoron, no?, un atac pacífic, però d'alguna manera és que no existia. Allò que va passar el 2017, que cada un consideri el que fos, diguéssim, uh-huh. Allò no existia com a delicte. I el gran problema ha estat aquí, diguéssim, que el Tribunal Suprem ha tingut que fer una filigrana per intentar dir, bueno, qual és el delicte que s'assembla més a l'actuació que va passar, el de sedició, vale, però està molt forçat. Llavors, a veure, sí que pot ser que, des del punt de vista legal, doncs hi hagi una desobediència institucional que pogués crear un atac a la sobirania, però que aquesta desobediència no comportés violència, que és exactament allò que va passar. I això, pues, no té per què ser sedició, pot ser sedició pacífica, diguem-ho així, no? Llavors, bueno, a partir d'aquí també es pot modificar altres delictes, però crec que el problema venia més aviat per aquí.
Per tant, es segueix modificant a pedaços.
Exacte. Es segueix modificant a pedaços, que és el que no volia el legislador, diguéssim, sobretot amb el Codi Penal. Jo entenc que, a veure, que el Codi Penal també, i això hem de ser conscients, es mou a mesura que es mou la societat. Abans existia el delicte d'adulteri, imagina't, no? I ara, pues, a poc a poc, amb el temps, amb l'evolució de la societat, s'ha anat distipificant segons quins delictes. Ara, això no vol dir que cada vegada que surti un anunci al diari, i jo ho sento molt, aquell tema, per exemple, que va sortir dels ciclistes, no? que estan atropellats molts i molts ferits i morts, pues es va tipificar un nou delicte més greu contra la seguretat vial. Mm. O això que dèiem, això que va passar amb la manada. Dius, oh, com pot ser que hi hagi abús, si l'abús és igual que la violència? Bueno, sí, és veritat. El que passa és que, clar, cada vegada que surt una notícia, no és que la societat es mogui, que apareix simplement una notícia, es modifica tot el Codi Penal, i potser això no és, diguéssim, el més científicament correcte. Tot i que el dret tampoc és una ciència, però bueno.
Ara suposem que aquests juristes que demanen una reforma sencera del Codi Penal se'ls escolta i es vol fer tot plegat. En mans de qui recau aquesta reforma?
A veure, aquesta reforma en principi surt d'una comissió del Parlament que se n'ocupa de fer la reforma. Llavors, aquesta comissió tindria que estar representada per tots els partits del Parlament, ¿vale? I després es sotmet a votació, però ha de ser per llei orgànica, perquè totes aquelles lleis, que afecten a drets fonamentals, com és el Codi Penal, evidentment, tenen que ser votada per una majoria absoluta, no una majoria simple. I això pues, té un debat, però clar, és un debat del Codi Penal doncs, importantíssim, perquè, per exemple, hi ha el tema de l'eutanàsia, hi ha el tema doncs, de l'avortament, que es va intentar tocar, però després es va deixar de banda per problemes diversos. Bueno, hi ha molts delictes, molt, hi ha l'abandono de família, perquè, per exemple, moltes vegades hi ha gent que diu, potser en raó, que l'impagament de pensions no tindria que ser un delicte, tindria que ser un il·lícit civil, però que et puguin demanar una presó per no pagar una pensió, sent això molt greu, bueno, no es deixa de ser una mica allò que deien prisió por deudes, saps? Llavors, clar, obres una... la caja de Pandora, no?, que diuen...
Entenc que seria un procés llarg, eh?
Sí, seria un procés llarg perquè es poden debatir moltes coses, perquè el Codi Penal, en el fons, es representa a la societat en un moment determinat, i això no és com altres lleis, amb tot el respecte, però potser menys transcendentals.
Aprofitant que avui tenim amb nosaltres l'advocat penalista Lluís Batlló i que ens comentava doncs, aquesta reforma també a causa del que ha passat el 2017 a casa nostra, es vol canviar, ens ho comentava ell, ens vol canviar aquesta sedició per un atac més pacífic contra la sobirania per tal d'encabir casos com els que han passat dins el Codi Penal. Deixi'm preguntar-li també per la Fiscalia, i és que últimament hem sabut que la Fiscalia s'oposa a la segona petició de Cuixart d'aquest permís penitenciari. Això ho pot fer una Fiscalia?
Sí, Fiscalia, diguéssim, és part no solament en el procediment penal principal, sinó també amb tota l'execució de la sentència, per tant, tot el que té a veure amb la situació penitenciària dels presos. Llavors,
per tant, un permís no el decideix penitenciària, diguem-ne, eh?
Els permisos, diguéssim, una vegada ja la sentència és ferma i estan complint condemna, definir al final, a part de que els pugui sol·licitar la part, els té que decretar el jutjat, que es diu de vigilància penitenciària. Però en aquest procediment és part Fiscalia. Llavors, què al·lega Fiscalia per no donar aquest permís? Que el senyor Cuixart diu que ho tornarà a fer. Llavors, clar, si això ho treus del context, diguéssim, polític, pues imagina't, ara és evident que no és el mateix, però si es valora molt si la persona s'està reinsertant i si en lloc del senyor Cuixart pues, fos una persona, no sé, que ja que es comet una violació i digués, ho tornaré a fer, el fiscal s'ho posaria. Llavors em semblaria evident. El que passa és que el problema és que no estem parlant del mateix, no? Exacte. Llavors que el fiscal pot entendre que això es diu d'una manera, diguéssim, política, però no té que veure doncs, amb el delicte de sedició. Si és que el problema és el que dèiem al principi, Joan, que és que és tan antinatura, diguéssim, que estiguin a la presó aquestes persones per un atac a la sobirania pacífica i condemnats per sedició que tot ja deve ambiguo, raro, saps?
Situació anòmala, ens ho deia ara mateix Lluís Batlló, la que viuen els presos a les presons per als actes del 2017. Lluís Batlló, moltíssimes gràcies, advocat penalista. L'hem tingut avui per parlar d'aquest intent de canvi de codi penal. Segur que en tornarem a parlar perquè és una qüestió que ja s'ha posat a sobre la taula i no es deixarà de parlar-ne. Lluís Batlló, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bon dia.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Minut i mig i arribem a 9:15 del matí. A aquesta hora que volem saber a qui li hem de felicitar el dia, sí. Ens ho explica, com sempre, l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Sant Blai. Avui Sant Blai, que en la vida terrenal va ser bisbe de Sebaste, l'actual Sivas, a Armènia. Màrtir del segle IV, diuen que era metge, i que, en haver guarit un feligrès d'una espina clavada al coll, avui és invocat contra els mals de gola, i ell ens encomanem tots aquells que, amb la veu, rere un micròfon, ens comuniquem amb els altres. Sant Blai és patró també de l'Uruguai, però avui també és Sant Enscari, un nom que ningú no deu dir res, sobretot en la seva versió catalana, però sí en l'escandinava, car si en aquella llengua s'anomena Òscar. Sant Enscari, o Sant Òscar, era bisbe d'Hamburg i com a tal va morir l'any 865. sembla ser que era originari de la Gàlia, l'actual terres franceses, i que va evangelitzar tota Escandinàvia des del seu nom, així d'aquí el seu nom, la forma d'Òscar, que s'ha popularitzat entre nosaltres. Acabem amb Santa Claudina Tevenet, fundadora de les religioses de Jesús i Maria, que havia nascut el 1774 a Lió, vivint el tràngol del martiri de dos germans seus en la Revolució Francesa. Va fundar la congregació dedicada essencialment a l'ensenyament i va morir l'any 1834.
I a aquesta hora que continuem amb més bona música, ho fem de la mà de l'último de la fila, com un burro amarrado a la puerta del baile.
Informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. El seu equip d'advocats respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
Psst.
Saps la informació que es pot treure del teu ADN? I la quantitat que se n'arribarà a obtenir en un futur? Saps com és d'important per la teva salut i sobretot la dels teus fills i nets? De manera totalment indolora, DNA Family Book guarda el vostre ADN molts anys en un biobanc de prestigi o encapsulat a casa. Esteu ben acompanyats. Els seus assessors genètics us aconsellen què fer amb l'ADN cas per cas. Conservar el vostre ADN permetrà a la vostra família, ara i en el futur, detectar malalties hereditàries, tractar-les a temps i prevenir-les. És senzill, econòmic i els teus t'ho agrairan. Truca al 93 652 37 66 o visita dnafamilybook.com. A Ràdio Estel ja tenim el teu 2020. Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat al 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense. Vine a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament previ pagament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 2777 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2020 amb bon peu. I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Ui, tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Vuit minuts i arribem a les 9 del matí, a aquesta hora que encetem la... i obrim la plana d'agenda per saber quins són els actes preparats per al dia d'avui. Berta, bon dia de nou.
Bon dia.
A Girona, conferència sobre la missa del Rèquiem de Mozart, comiat incomplert.
El Rèquiem de Mozart és una obra incompleta que el gran músic va fer a acaballes de la seva vida i que no va arribar a acabar. D'aquí en van sortir molts mites a mig camí entre realitat i ficció. En aquesta xerrada es delimitarà on acaben els fets i on comença la llegenda, amb documents de primera mà. La xerrada és avui a les 7 de la tarda al CaixaForum de Girona.
I de l'1 al 6 de febrer sona Flamenca a Tarragona.
Ja ha arribat la segona edició del festival Sona Flamenc, que pretén mostrar l'amplitud de l'art i la cultura flamenca amb una visió contemporània i transversal. Acostar el flamenc als nous públics a través de concerts i classes de flamenc per tots els nivells. Consulta el programa a deflamenco.com o al web tarragona.cat.
I a Lleida pots anar a visitar el Museu de l'Aigua.
El Campament de la Canadiense és la seu central del Museu de l'Aigua de Lleida. L'exposició explica la construcció del canal i la central de Serós i la importància capdalt que va tenir per Lleida. El Museu de l'Aigua es troba a l'avinguda de Miquel Batllori 52. I finalment Andorra, com cada dilluns, concert de Vibra en clau de música a l'hotel Màgic a la Massana. Vine a ballar de ritme swing, rock, funk i molts més ritmes a partir de les 9 del vespre.
A aquesta hora que anem cap al món de la xarxa, anem cap al món del Twitter. Mercè Raga, què tal? Bon dia de nou.
Què tal? Bon dia, nois.
Què s'hi cou a la xarxa aquesta hora?
Mira, doncs ens hem fixat amb aquest terratrèmol que ha estat a la Super Bowl aquesta matinada. Joan, jo sé que t'has quedat...
I tant.
Fins l'últim moment amb... amb aquestes grans divas. Últim tuit de Shakira, farà qüestió de dues hores. Diu, thank you, gràcies, J-Lo, per aquesta gran nit, per aquest gran show, on el públic doncs, ha pogut gaudir d'aquest empoderament, d'aquest enaltiment de la força d'Amèrica Llatina.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, hi ha aquesta fotografia que agafa entre les dues, amb aquest daurat i platejat, que formen la força del poder femení. Vinga, ens fixem en altres tuits, com per exemple aquest de Javier Espinosa. Ell és periodista, diu, dissabte, el primer contagiat de coronavirus que s'ha detectat a Espanya es trobava perfectament bé i no tenia cap símptoma, segons les autoritats sanitàries. Però res, coma, que segueixi el pànic. També Ramon Lobo doncs parla sobre aquest tema i diu... no entenc que, perdoneu, el negoci està en les mascaretes i no pas en la por, i fa servir hashtag coronavirus. I ara sí, Rossend Sangles és bloguer i diu, no entenc que Esquerra arrafiï dels comuns com a sobiranistes. Què han fet mai per l'autodeterminació?
Doncs tots aquests són els tuits que hem destacat avui. Aquesta hora que també volem destacar, que avui és dilluns. Per tant, Cistella, gentilesa de Caprabo. Cistella, gentilesa de Caprabo, que podeu guanyar tots vosaltres amb productes de Selectia Belle i Sània, trucant al telèfon del directe, 93 409 27 71, 93 409 27 72. Aquesta és una de les promocions que fem vostra, que fem dels oients, cada dilluns, perquè pugueu guanyar, doncs, com dèiem, aquesta cistella meravellosa de Caprabo, amb molts, molts, molts productes dins.
Molts productes, i aquesta cistella, clar, després la pots aprofitar, doncs, per anar
a buscar bolets, per exemple.
Per buscar bolets.
Per què no?
Per què? Exacte, el que sigui, per anar al carrer. Fa un goig.
Tothom que ve a buscar-la després diu...
Oh, quina meravella!
Quina meravella,
no m'ho esperava així, no? Impacta. És una cistella que impacta, Joan.
Ja ho sabeu, si voleu aquesta cistella, 93 409 2771, 93 409 2772.
I estem de dilluns, Joan, i us volem apropar al teatre. I com ho fem? Doncs gràcies a la nostra web, radioestel.cat. Si entres ara mateix en l'apartat de promocions, trobaràs diferents doncs, opcions per fer aquesta setmana. Com, per exemple, pots anar a veure jazz, a la nova jazzcava de Terrassa. Pots anar al teatre, també. Et regalem llibres. I, com no, també tens aquesta cistella que aprova amb aquest recordatori que, de fet, ens pots ja trucar, el 93 409 2771.
Gràcies, Mercè. De seguida que arriben les notícies de la mà de Berta Sacanell. Abans, però, un gran Tom Jones ens deixa una gran Delilah.
Me, I watched and went out of my mind. Crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. She left no more.